La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Molt bé, doncs benvinguts a la tertúlia de les pilotes, concretament tertúlia 49. Avui hem perdut tots menys dos. Tots menys dos. Perquè ha perdut el Fèlix, ha perdut l'Enric, he perdut jo, i els dos únics, feliços, contents, que la vida les sonríe, és el Cuca, que està, bueno, encara mirin, encara porta el pitet perquè li queia la bava el dissabte, bueno. I el Joan Marc, m'imagino que ja, aquest, ja fa temps que el porta el pitet i no se l'haurà tret encara. Així doncs que avui doncs tenim dos contents i dos pues, bastant emprenyats, perquè realment lo de l'Espanyol cada cop va de mal en peor, i lo del Madrid, doncs, déu-n'hi-do també, déu-n'hi-do, perquè s'esperava que el Madrid, doncs, guanyés tot, bueno, en fi, fos l'equip, doncs, que no tingués rival, i resulta, doncs, que ara tots ho necessiten, no? Bueno, vaig a començar saludant a l'Enric Sorribas. Sorribas, tinc raó o no tinc raó? No,
què tal? Sí, home, i tant.
Tens raó, no? Bé, trist, no?
Bueno, no, al final un ha de saber les cartes amb les que jugues, no?, una partida. I sí. Si davant tens professionals i tu ho ets amateur, a més és fàcil que t'afeitin.
Sí, però devem portar les cartes del tarot.
No, però tu, per exemple, ja, vull dir, si vas a la partida l'altre dia, és una rèplica del que va passar el dia de la Real Societat o el dia del Villarreal. És a dir, és un partit que l'equip rival et xuta un cop a porta, te'n xuta dos i te'n fot dos. Sí, i són dos golarros de puta mare, perquè ells tenen jugadors diferencials i tu no tens un tio diferencial, tens dos pilotes allí que passegen per davant i ningú marca, que tu vulguis, però és a dir, el dia Villarreal a Llose, el dia de la Real Societat al Cubo, l'altre dia aquest, el no sé què es diu,
Luque Bacchio.
Va dir, clar, arriba un moment que dius, ara que a més nosaltres som dolents, perquè Luque Bacchio no pot arribar com arriba i xuta com xuta, això, aquesta és la part.
Bueno, doncs l'Enric Sorribas, Josep Maria Cucalón, què tal?
Bon dia.
Tu content,
cap de setmana, quasi.
Quasi perfecte. Va guanyar el Morabanc, va empatar el Futbol Club Andorra i va guanyar.
El quasi ve pel Futbol Club
bé
Andorra.
Ve per aquí, no?
Molt. Bé, perquè tot el demés va ser superpositiu. Morabanc, el Barça, va perdre el Madrid, de passo que això els culers ens ajuda, que guanyi el Barça
us
i perdi.
Us dona vida, no?
Sí, sí. I a més va perdre l'Espanyol, els culers com d'això. No, dit, feta la broma, a veure, molt content per dos raons. La primera, la del Morabanc Andorra, de bàsquet, que vam guanyar al Covirán Granada.
Sí.
Bé, no diré una pallissa, però molt bé. I després, amb un partit que en inici era tot molt igualat i podia passar de tot, això és així de cert, en la primera part va ser molt igualat tot, però la segona part va haver-hi un bany de joc a tot un Real Madrid que em sembla que tardaran dies a oblidar-lo.
Ara en parlarem. Fèlix, què?
Una mica emprenyat, però emprenyat amb el meu equip, amb el meu equip, amb el meu equip. I també vull dir el que va passar també a l'estadi.
Sí, ja en parlarem també.
Que vull condenar, ja a veure si la Lliga fa alguna cosa, de multar o tancar els camps, perquè, vamos, això s'està desorbitant ja.
Afortunadament, crec que en aquest aspecte estan, crec, bastant localitzats els que, doncs, van començar a dir les bestieses que van dir, i que és algo que, bueno, un no ho entén. Jo no ho entenc, suposo que cap dels que estem aquí a la taula ho entenem, ni tampoc ho entén el Joan Marc Miralles, que està a casa seva, tranquil, m'imagino, que tampoc ho entén. Joan Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Content, no? També, suposo, feliç i
ha sigut una fantàstica.
Setmana fantàstica com la del Corte Inglés, igual. Sí, però no. Dic una cosa, perquè clar, vale, el Barça va fotre un autèntic bany al Madrid, d'això no cap dubte, però també, aviam, amb sinceritat, el us m'esperàveu, això?
El Madrid i el Bayern de Múnich.
I el Bayern de Múnich, no, però ara...
No, el Madrid i el Bayern de Múnich, però que va ser dos dies abans.
Però, Joan Marc, us ho esperàveu, això, tal qual s'ha produït?
Sí, jo sí.
Tu sí.
A veure, vist com estava jugant l'equip, la dinàmica que portava i el creixement que està tenint, jo m'esperava que el Barça sigués molt superior al Madrid, com va ser, sobretot en la segona part. La primera va ser més igualada, però la segona part jo crec que li van donar un bany en tota regla al Madrid, i tant com van entrar 4, n'haguessin pogut entrar 8.
Sí.
Perquè Lewandowski em va fallar dos
claríssimes.
Rafinha també em va fallar alguna, i si el senyor Manolete hagués afegit el temps que tocava, jo crec que el Barça n'hagués ficat alguna més.
La maneta, no? Allò per completar la
maneta, sí,
completar la nit, no?
Jo crec que, a veure, jo crec que a Manolete més li caurà alguna sanció perquè no va respectar el reglament. I quan hi ha revisions de VAR, gols, s'ha de fingir un minut per gol, canvis, s'ha de fingir 30 segons per cada canvi, i ell va fingir 2 minuts. És a dir que no va fingir el que tocava. Això és un error tècnic que crec que el comitè tècnic d'àrbits li ensenyarà algun vídeo i li dirà alguna coseta. Espero, Però, clar, amb això, amb el Madrid no se sap mai. Però vaja, jo crec que el Barça es veu durant tota la temporada que va en aquest creixement, i ja en el partit del Bayern de Múnich jo vaig veure claríssim que el Barça tornava a estar a un nivell entre els millors clubs d'Europa, cosa que no li veig en el Madrid durant tota la temporada. El Madrid sí que va fer aquella segona part contra el Dortmund, però jo crec que va ser més degut a l'error del Nuri Sahin, que va voler amarrar un 0-2 i va desfer totalment el seu equip, cosa que se'n va aprofitar el Madrid. Però a part això, el Madrid ha anat traient els seus partits, no sé, per caramboles, i ja s'ha vist que ha tropeçat en alguns llocs, com a Mallorca, no?
Bueno, li ha faltat a vegades a l'espíritu Juanito, no?
No és l'espíritu Juanito.
No és l'espíritu Juanito.
Li ha faltat de tot.
Bueno, a banda.
Sí, sí.
No, però a banda, deia això perquè moltes vegades s'encomanen a l'espíritu Juanito dels nassos, i lògicament tampoc, vull dir, l'equip no fa res de l'altre dijous, i en canvi li surten les coses en moltíssimes ocasions.
Però tu veus el Mbappé que tingui l'espíritu Juanito?
No li veig. És que actualment...
No. L'espíritu del peix bullit.
No. És que, mira, i l'espíritu Juanito que tenia, per exemple, el Bellingham la temporada passada, sembla ser que l'ha perdut, perquè també el Bellingham està com desaparegut en combate, no? Però deia, quan tu comentaves que tu sí t'ho esperaves, veia el Cuca que movia el cap i deia jo no m'ho esperava, almenys d'aquesta manera, no?
Contesto. A veure, jo abans del partit del Bayern de Múnich...
Sí, et recordo que a la tertúlia que vam tenir a la Fira d'Andorra, el divendres...
Sí, però ja era després del partit del Bayern de Múnich.
Una 3.
El que més s'ha apropat.
Sí.
Amb això
sí,
útil,
perquè amb l'Enric Pararnau va dir 2-3, el Mirmi, que també estava amb nosaltres, 3-1, i el Carrillo, que el tenim aquí, 4-2.
Doncs el que més em vaig atensar va ser jo, i no em vaig equivocar per massa.
No.
Però et vaig a dir una cosa. Estava parlant del partit abans del Bayern de Múnich.
Ja.
És a dir, el Barça porta tota la Lliga jugant molt bé, encandiladament molt bé, a excepció d'un partit, que van voler fer provatures, i bueno, no hi entraré.
Partit de l'Osasuna famós,
sí,
no?
Sí, no hi entraré, però la resta de partits ha jugat molt bé. Juga amb 8 titulars juvenils, no vull... Ho recordo, perquè sembla que com és el Barça, doncs ja és normal que sigui així. Juga amb 8 juvenils i juga molt bé tota la temporada, a excepció d'un partit, com he dit abans. Abans del partit del Bayern de Múnich, a mi em faltava la prova de lluitar contra un equip anomenat dels de dalt,
sí,
no?
Home, de categoria.
Dels primers.
Bueno, el que sempre
hi havia, i li van fotre 4. I llavors aquí ja vaig dir, ui, atenció, si n'hi ha fotut 4 al Bayern, sembla que no hi haurà gaires rivals importants. Falta jugar contra el City o contra algun altre d'aquests, però el dissabte van jugar amb un altre rival dels de dalt, Real Madrid, i n'hi van fotre 4 més, i a casa seva aquesta vegada. Per tant, he de dir que aquesta explosió, per inesperada, encara la gaudeixo el doble, perquè quan un s'atansa als grans professionals, als grans mestres, ho ha de fer amb humilitat, com crec que ho ha fet el Barça, però arribar i afeitar a 2 equips en 3 dies dels de primera línia no vol dir que estiguis amb un equipet que ha guanyat un partit de casualitat o que els altres l'han guanyat, o sigui, l'han guanyat perquè els altres no van estar bé i tal, no? Dos seguits que no han estat bé dels de dalt, em sembla que això no és així, que el Madrid va fer el que ha pogut, que com ha dit el Joan Marc, molts partits d'aquest any els ha guanyat amb empentes i redolons, però el cert és que encara no havia perdut cap partit.
No.
Havia empatat 3 partits, però no n'havia perdut cap. I, bueno, l'ha perdut a casa seva i amb l'equip dels juvenils del Barça, perquè ja quedo així. De 11 ni treus el Rafinha, el Lewandowski i no sé quin altre més.
El Koundé, treus el porter, treus el central, bueno...
Tant... No, el porter és de la Masia, eh?
Però no és juvenil, no fotem.
Vaja, no, és juvenil, però és jove, eh? És jove i porter suplent, eh? Que una cosa que va dir el Mirmi, mira, una cosa que va dir el Mirmi el divendres. Sí. On veig el punt feble del Barça?
És a la porteria.
A la porteria.
I va estar també genial el tio.
I l'únic no, perquè aquest s'havia guanyat el prestigi. Doncs mira, l'únic es va menjar 2 gols que els hauria, al meu entendre, pogut salvar el Courtois, segur que el salvava, i se'ls va menjar. És a dir, el Iñaki Peña va fer el partit, no sé si en farà algun altre més tampoc com aquest, va fer el partit, va salvar 2 o 3 gols que d'haver entrat, perquè a part dels fores de joc, ell va posar ara una mà, va posar això. Un peu, etcètera. Va fer el partit i, per tant, bueno, si hi havia alguna incògnita a la porteria, doncs, coita, ara els culers ja no la tenim. I per si falla aquest, encara en tenim un altre. Si hem fitxat, amb molt de prestigi.
Això, el Xesnic aquest. Enric, a veure...
Tu
esperaves.
Jo recordo la setmana passada, us ho vaig dir, que el partit que hauria de ser més complicat era el del Bayern, perquè jo el Madrid el veia feble, perquè és un equip que el veig descompensat. I al final, així ha estat. Jo crec que el Barça físicament està molt millor que la majoria de rivals que té, i això es nota molt, sobretot aquesta empenta molt més gran que té a les segones parts, que és on acaba de matar els partits. I ahir jo us faré un petit matí respecte al partit del Bayern de Múnich. Jo crec que el Barça, quan es posa 1-0, que es posa 1-0 de seguida, sí, jo crec que perd el control del partit. El Bayern de Múnich apreta i en pot marcar un, bueno, de fet en marca un que l'anul·len, marca un altre, i es veu més l'1-2 que el 2-1, sí. I ara jo crec que el partit, i et dono la meva opinió ara com a extern, el partit ve molt condicionat pel segon gol del Barça, que per mi és falta. Tu acabes aquella primera part 1-1 i aviam què passa, perquè jo crec que un cop marcat el 2-1 el Bayern de Múnich, jo crec que el central torna a fer el que va fer el dia del Real Madrid, o sigui, no és un tema que vingui de nou, perquè jo crec que l'eliminatòria l'any passat amb el Real Madrid a la Copa d'Europa la perd el central. I jo crec que aquí, quan el Barça es posa 2-1, el partit se'n va. Jo, si aquella pilota, torno a dir, per mi és falta, l'avi pica la falta i continues 1-1, no sé com hagués anat el partit. Ara, recordem, el Barça...
recordem que és aquella pilota que hi ha una empenta.
L'empenta.
Però jo et vaig dir una cosa.
Jo et dic, per mi és falta. I crec que allò condiciona el partit.
És cert que, a excepció dels 2 primers minuts, que és quan va marcar el primer gol, és cert que durant els primers 20 minuts... 20 minuts, sí, sí. Va es dominar passa, el Bayern.
Es passa malament.
Sí, ho va passar molt malament al Barça, és cert.
Es passa malament.
Però a partir del 2-1, a partir del 2-1, el Barça es va fer amo del partit.
Però, però estem dient el mateix.
Però amb dos equips de dalt, perquè les coses no es defineixen per molts matisos, es defineixen per petits matisos.
Sí, però...
Que si a un central se li cola, que si a l'altre se'n va...
Sí, no, però, Cuca, jo el que estic dient és que és un partit que jo tinc la meva visió del partit i us dic, jo recordo que fa una setmana vaig dir que el Barça amb el Madrid ho tenia molt més fàcil que amb el Bayern de Múnich, i jo et dic, jo vaig al partit del Bayern de Múnich, tu veus la primera part i el que estem comentant aquests 20-25 minuts al Bayern de Múnich, el Barça els hi fa passar canutes, i jo crec que la jugada que desequilibra el partit en aquest funcionament és el 2-1, perquè per mi, jo torno a dir, per mi el 2-1 és falta, és a dir, l'espenta que li fan al central quan està a l'aire, solament la mínima espenta és falta, perquè si no el central queda desplaçat, i a partir d'aquí el Barça va fer dos contraatacs brutals que n'hagués pogut fotre algun més, però els dos contraatacs que fot el Barça, fot les dues passades filtrades, són una passada, i els dos del Rafinha són un escàndol, l'una amb la dreta i l'altra amb l'esquerra.
Sí, sí.
Una cosa no treu l'altra. Però et dic, a diferència del Real Madrid, que el Barça li fot un bany i li pot fotre 8, jo crec que a l'hora de fer la valoració és diferent la valoració amb el Real Madrid que la valoració amb el Bayern.
És que estem parlant de dues coses diferents. Estem parlant d'un partit contra el Bayern de Múnich, en tot el que és el Bayern de Múnich, i un altre partit contra el Real Madrid. Però el Real Madrid va ser equip a la primera part. I hauria pogut marcar algun gol si no fos pel sistema de fora de joc que ha implantat el Flix, que l'Mbappé, a veure, 12 o 13 fora de joc.
12 fores de joc.
Això diu molt poc dels jugadors del Real Madrid o de l'entrenador del Real Madrid, i diu molt a la vegada de l'entrenador i dels jugadors del Barça. Dit això, a veure, el Madrid a la primera part va ser equip, va ser el Madrid, a la segona part va ser el Madrid perquè ho porta escrit a la camiseta, però la segona part, sincerament, ni vam fotre 4 ni hauríem pogut posar 8.
Estem dient el mateix.
Sí, esteu dient el mateix. A veure, que vull sentir també l'opinió del Fèlix. Fèlix, a veure, perquè tu ets al Madrid i, aviam, tu has patit i, aviam, què en treus del que estan dient?
Estic d'acord amb el que ha dit l'Enric i demés, estic molt d'acord, però, bueno, el que no pot fer l'Ancelotti és no veure els partits que estava fent el Barça. I no pot caure 15 o 16 vegades que va caure en fora de joc. L'Mbappé, el que més, 7 o 8 vegades fora de joc. Hi havia una ansietat, sobretot ja la segona, quan van marcar el segon gol, que van ser quasi seguits i demés. I la veritat, al Madrid li falta gent. I està, com diu l'Enric, està descompensat. Dos defenses centrals, si lesiona el Lucas Vázquez per tota la temporada, jo no ho veig. I també veig que encara estan malament, estem solament a 6 punts, i queda molta lliga, i si llegeixes la premsa de Barcelona o les ràdios de tota Catalunya, sembla que la lliga ja s'ha guanyat, o la Champions, i encara queda molt, encara queda molt. Encara el Barça està jugant molt bé, i està fent, ja ha agafat, el bo que ha agafat aquesta tàctica del fora de joc, l'han agafat ràpidament, tots els jugadors, i el porter.
Amb lo difícil que és, posar-se d'acord i estar amb el... Has d'estar molt, molt
la
centrat en el partit.
La diferència entre el Flick i el Xavi, que és l'anterior entrenador que han tingut, és una. El Xavi, quan jugaven amb equips com el Madrid, que té per un cantó té l'Mbappé i per l'altre té el Vinícius, molt ràpids, jugadors molt ràpids, de molta força, posava a l'Araujo, al lateral dret, perquè era un tio que corre molt i tal. Doncs el Flick no. El Flick, la diferència és estar, els ha ensenyat que aquests jugadors tan ràpids es desmarquen, o sigui, es marquen ells sols. Perquè desmarcar-se per tindre, per més ràpid que siguis, un metro d'avantatge per agafar la pilota, a passa d'això, has de ser moltíssim ràpid per agafar un metro d'avantatge amb un tros de camp. Llavors, què fa? Juga a dalt, amb la qual els que corren han de sortir no a 10-15 metres, sinó han de sortir a 50 metres, i la carrera ja no és la mateixa, I la segona cosa és, de que, és que, clar, tu, al igual que el defensa, ha de tindre molt bé la línia allà on està el fora de joc, el davanter també, eh? I el davanter té en contra de que el poder agafar la pilota i anar-se'n sol i marcar un gol no el fa estar tan alerta com amb això. I això, dir, una vegada pot funcionar, dos no, doncs mira, 12 amb mitja part.
Que sí.
I el Madrid, cosa... el va voler fer una vegada, és el primer gol del Barça, i el Mendy es va quedar. No està estudiat, això. No, això però... l'Ancelotti està fallant.
Joan Marc, estaves escoltant el que comentaven. Sí. Què? Estem d'acord, no?
Sí, no. A veure, el que deia el Cuca sobre la diferència en com el Xavi va plantejar els partits que va jugar contra el Madrid, i especialment el marcatge a Vinícius i el que ha fet Flick,
sí,
et demostra un entrenador que creu en la seva idea i un entrenador que arriba a un moment donat, pues, intenta o canvia l'equip i demostra que té por, eh? I crec que la por és molt important en el futbol. Jo crec, per exemple, que en aquells 20 minuts en els quals va dominar el Bayern de Múnich en el Barça,
sí,
el problema que va tindre el Barça és que tenia por de sortir amb la pilota jugada des del mig del camp. I jo crec que la jugada que canvia el partit no és el gol de Fermín. És una sèrie de driblings que fa Lamin Yamal en el mig del camp, en el qual demostra a la resta de jugadors que es pot treure la pilota. Si ets prou valent, si tens prou ambició, pots treure la pilota tranquil·lament i desmuntar l'entramat de pressió que tenia el Bayern muntat durant aquells minuts que va pressionar. I això va canviar. A partir d'aquell moment, el Barça va començar a treure la pilota sense por, el Iñaki Peña va deixar de fer passades en llarg que només se les recuperaven els jugadors del Bayern, i el Barça va començar a dominar la pilota. I d'aquí ve el gol de Fermín, que per mi no es falta.
Per tu no es falta?
Sí.
Pues és falta, Joan Marc.
Jo toc, però no es falta.
Joan Marc, és falta.
Els que hem jugat al futbol, encara que no sigui professional, sabem que és falta.
Joan Marc, jo et dic una cosa.
Se ho va mirar el VAR, aquesta jugada.
Pues mira, escolta, a vegades també hi ha demostrat el VAR que es mira les coses i no serveix per res, però et dic una cosa. Jo personalment també crec que és falta. I et diré més. Si això és a l'inrevés, també t'estaries queixant.
No.
No em diguis que no, home. No em diguis que no.
No m'estaria queixant.
Home, que no em fotem, Joan Marc, home.
No, perquè sincerament...
Si és igual, si total, vull dir...
Sincerament, crec que no es falta. A veure, que hi ha un contacte, però és que en el futbol el contacte està permès.
No, però quan un jugador... No, senyor, quan un jugador està a l'aire... No, senyor.
...que va al rebot i l'altre pivot li fot una empenta. Això no, el bàsquet sí que es falta, però en el futbol no.
I el futbol, quan tu estàs a l'aire i et desplacen, és falta.
Per tu era falta, Cuca?
Faltaria que Fermín, que fot 1,70 m, així tocant una miqueta, desplaci a aquest tio que fot 1,90 m i pesa 100 quilos. No fotem.
De totes maneres, no es va guanyar ni perdre el partit per la falta.
Exacte.
Ni uns la van guanyar ni els altres la van perdre.
Correcte. Això també totalment d'acord. Però vaja.
El partit es guanya, i es va guanyar en el Bernabéu, perquè els jugadors creuen en el sistema que us hi diu l'entrenador, i l'apliquen fins a les seves conseqüències, que a vegades pot semblar una miqueta agosarat i pot semblar una miqueta suïcida. Home, tots els comentaristes ho deien, ui, el Madrid, amb un ràpid que tenen els extrems i els davanters a contra d'aquesta defensa, bueno, els fotran 6 o 7. I al final no és així. Si ho fas bé i si els jugadors són prou intel·ligents i es creuen al sistema, doncs al final les coses funcionen bé. Però s'ha de treballar, s'ha d'entrenar aquestes coses. No surten soles.
Yeah.
I no es poden improvisar. I és per això perquè el Xavi fallava a vegades, perquè improvisava solucions pels partits que no estaven treballades. Allò, quantes vegades li vam sentir en roda de premsa? Això ho hem treballat, però no ens ha sortit bé. La veritat és que no es treballava prou.
Jo crec que, no sé si estareu d'acord, però jo crec que el Xavi
li queda molta, molta via per recórrer, si és que vol arribar a ser un bon entrenador, però jo crec que el Xavi es va equivocar perquè el Xavi volia jugar com jugava el Barça.
Amb l'Iniesta, Xavi i Busquets.
Correcte. Vull dir,
i amb, famós, amb Messi davant. Amb Messi davant.
I amb el famós tiqui-taca.
Messi, Neymar, Suárez. Sí. Que sí, no és Messi, sí, sí. Messi, Neymar, Suárez.
No, i el tiqui-taca, i sí, la possessió, sí, i contra més toquem la pilota, i aquest, i així es va... I aleshores ha arribat un senyor que, a més, només parla anglès o alemany, està, diguem-ne, al marge de tot. Jo li recomanaria a Flick, sincerament, que seguís parlant en anglès i s'aïllés de tot, perquè ja se sap el que és el Barça i
ho seguirà fent, tranquil. És cabeza quadrada, alemana.
És que em sembla perfecte, vull dir, aïllat de tot, els periodistes, el que diuen els uns, el que diuen el club, etc. I ell seguint amb la seva idea, perquè és bàsic si no vol espatllar el Barça. Perquè a la que es foti dins del tinglado, allò, el, com en diuen, allò...
L'entorno.
Ja l'hem cagada. Esteu d'acord o no esteu?
Jo sí.
Que sí? Eh que sí? Vull dir...
Ell prou sap el que es diu en l'entorno, que a veure, que potser només parla anglès i alemany, però a veure, que sap perfectament el que diuen els diaris i estic segur que hi ha gent que li explica.
Sí, però ell es fa el tonto,
saps? Sí, però hi ha un fet molt important aquí, que el Xavi estava influenciat per l'entorn, perquè ell es creia les seves pròpies mentides.
No, és que forma part de l'entorn.
Per això dic, i ell es creia les seves pròpies mentides del tiqui-taca i su punyetera madre, per en clar i català, i el Flick, això, que li importa un pito, doncs ell va a la seva bola, ell tenia molt clar quin era el model a jugar, que a més és un model, a part de tàctic, molt físic, i amb els jugadors que té s'ho pot permetre... Clar. I aleshores està guanyant els partits, i això és el que comentàvem aquí, que la primera part al Madrid més o menys aguanta i el partit està equilibrat, i la segona part al Barça la raça, no? l'aniquila. I ja està, i aleshores el senyor Flick continuarà amb el seu model, perquè una altra cosa no, però és un cap quadrat de nassos, i és el que va fer amb el Bayern de Múnich, per tant no anem a descobrir res.
Jo me'n congratulo de que sigui així.
I tant.
És que funciona. El sistema funciona.
Sí,
i es va veure la segona part, i jo soc molt madrista, perquè va veure la segona part de que el Barça pues, anava per totes i físicament estava com un toro.
Mm-hmm. Escolta, aquesta diguem-ne, derrota duríssima del Madrid per part del Barça...
Duríssima per què? Pels quatre gols?
Pels quatre gols i perquè també, vull dir, l'equip està com està, juga com juga i sembla ser que l'Ancelotti doncs, no se n'acaba de sortir. Li pot costar, no et diré que el fotin fora, però pot tenir problemes l'Ancelotti?
No, jo crec que no.
No?
Tot el que ha guanyat i de més encara li
respectarà.
Bueno,
sí, ja, però a vegades...
Faré de profeta,
No ho dic perquè...
Profetes Josep Maria no n'hi ha hagut,
no.
No. Profetes Josep Maria no n'hi ha hagut.
Tu dius que no, cap
jo,
problema.
Jo
tu,
et diré,
profeta.
A l'Ancelotti és l'última temporada que juguem al Real Madrid.
Jo estic d'acord. I el suene Xavi Alonso.
Sí.
Home,
Xavi Alonso
ja té la fitxa feta.
Sí. Correcte.
Joan Marc.
Jo et diré més. Si...
Més profeta que encara el Calcuca?
Sí.
Vale.
Que si d'aquí al desembre el Madrid no segueix sent el segon a la Lliga, a l'Ancelotti, al gener... al carrer.
Mira, tu, Rodolí, al gener, l'Ancelotti al carrer. És a dir, l'Ancelotti es menja els torrons, però ja cap a casa, no?
Jo crec que no, pel tema Champions. És a dir, el Madrid, l'objectiu que té és Champions. Si el Madrid a la Champions, l'altre dia, si el Madrid hagués perdut a casa l'altre dia 0-2 amb el Borussia i perd amb el Barça 0-4, i aquí haguéssim tingut un rum, però si veiem la Lliga Espanyola, ahir l'Atlètic de Madrid torna a palmar.
Hòstia, sí.
Si amb la qual cosa, vull dir, el Madrid continua sent segon, i aquest pas el Madrid acabarà sent segon, i tindrà a 10 punts al tercer, sí. I tindrà 10 punts al Barça.
Sí.
Jo recordo que us vaig dir la segona jornada. La segona jornada, i us vaig dir, la Lliga és el Barça,
segur.
I ho tinc claríssim,
sí.
i acabarà amb la gorra.
Sí.
Aquesta és la meva opinió. Crec que Ancelotti acabarà la temporada, a no ser que a la Champions és una desfeta i no passés el tall,
yeah.
Això seria, vaja, yeah. Seria l'hecatombe del món mundial, no?
Yeah.
I aleshores, igual, aquí sí que hi hauria algun moviment. Però jo, vamos, jo també crec que és el darrer any d'Ancelotti,
mm-hmm.
I que el proper és Xavi Alonso.
Mm-hmm. Tu també...
Sí, jo
també...
crec que sí.
Sí, no?
Però acabar la temporada acabarà.
L'acabarà.
Jo... A més, el que diu també l'Enric, que si passa alguna cosa a la Champions, perquè ara té el Milan a casa... i després té l'Atalanta fora, el Liverpool i el Brest. Aquests tres fora, i un altre que no, que té, no, té a casa, no, que no sé quin és.
Té complicadillo, eh? Està complicat. El Brest és un d'aquests equips sorpresa que...
Ja, va empatar l'altre dia amb el Bayer Leverkusen.
Amb el Bayer Leverkusen. Després, bueno, dius el Liverpool, que també doncs, és una, una piedra de toque important. I què més has dit?
El Milan.
El Milan. Bueno, el Milan, pobret...
Ja fa anys.
Em fa fa molts anys, des ja de que anys. Va marxar la
Ribosac. Sí, sí, però, i dir, però, sí, però que et surten partits malament. Sí, sí. El Barça perd amb el Monaco 2-1, ningú s'ho esperava. El Madrid, ah, sí, va perdre, sí, sí, Madrid, sí, va perdre amb aquell equip francès, Lille, amb el Lille, i tampoc s'ho esperava ningú, per això vol dir.
Conya amb l'Osasuna, tio, i ahir va l'Osasuna al camp de la Real Societat, sí, i n'hi fot dos gols, no, sí, i l'Espanyol, sí, no és capaç de guanyar la Real Societat, tu, bueno, que estan que foten pena, conya, és que no s'entén.
Sí, no, sí, home, sí que s'entén. És el que he dit a l'inici. Aviam, una pregunta.
Correcte,
sí, Vicente Moreno.
El Vicente Moreno.
Sí, que per mi es van equivocar fotent-lo al carrer, ja ho vaig dir també en el seu,
sí,
moment.
Sí, sí.
Però aviam, el tema de l'Espanyol és molt més, és molt senzill.
Ara ja passem a l'Espanyol.
Ah, vale. No, digui, el tema
no, no, sí, sí.
Vale, vull dir, el tema de l'Espanyol és un tema que és supersenzill. Supersenzill, és a dir, tu has de competir contra qui has de competir, que pot tenir una plantilla similar a la teva. Quan vas a jugar amb equips que tenen un o dos jugadors diferencials, el que has de fer és resar que a tu et surti el partit rodó i a ells els hi surti. Exemple, el dia de l'Atlètic de Madrid. Que els primers minuts t'anessin pogut fotre 5, no te'ls van fotre, el teu porter va parar el que va parar i vas acabar 0-0. És el punt que has tret fora de casa. I ara si anem a mirar els partits que hem perdut fora bé, amb el Real Madrid competeixes bé 60 o 70 minuts, fins que et foten el gol, que el segon ve de lo que ve, però m'és igual. No, perdó, el primer, que ve de lo que ve, però ja m'és igual, i acabes palmant 4-1. Per què? Pues perquè tenen el Vinícius, tenen el Rodrigo, tenen tot el que tenen. Molt bé, fora. El dia del Betis, fos un partit molt bo, sí, molt bo, tret el penal que més el para el porter, i al minut 87...
Palmes 1-0.
Correcte, sí, et marca el gol al Lo Celso. El tio aquell que fot un gol arran de pal, que s'ha anat de tres tios... Vale, molt bé. El dia de la Real Societat, estàs fotent un partit que has de guanyar amb la gorra, tu no marques, surt el Cubo, fot la jugada aquella, trenca el defensa i la fot al segon pal. Sí. Molt bé. No, no, sí, però igual. El dia, sí, de, sí, el dia, sí, del Villarreal, sí, està jugant superbé. A l'hàbit d'expulsar la Llosa, si no l'expulsa, m'és igual. I després la Llosa fot dos golarros. I tornes a palmar el partit. Doncs pues el dia del Sevilla, tu estàs jugant bé, surts en 20 minuts superbé, o 17 minuts, o 18 minuts, fins que et marquen el gol. Que el gol és una errada, perquè jo crec que aquest partit l'entrenador s'equivoca, el fotre un mig al camp de dos tios, per mi s'equivoca, però perquè a més el migcampista que arriba sol, i clar, si hi ha un tio amb qualitat, li deixes arribar a la frontal de l'àrea, que te la pugui col·locar, sol vull recordar que l'any passat el Villarreal ve allà, ens en va fotre dos iguals. I ja està, llavors, són tios que són professionals i saben el que toquen, i el segon gol passa la pilota per mitja quatre tios i la fot al pal llarg, i és un golarro. Aquest és el tema, vull, no té més. I espera't que dissabte, diumenge ens en cobren 22.
Sí,
no, això d'entrada, sí, sembla que Cuca, després de lo que venim, ni podem fotre un sac, i no, potser que... només... Jo espero que guanyem encara que sigui per 1-0, ¿vale?
Jo sé ser 1-0, jo inclús te'l signo. Mira, si ets generós, jo te'l signo 1-0.
Jo t'ho dic perquè a vegades els llocs on més t'esperes a resar és on més malament ho passes, perquè també els jugadors s'apliquen menys.
Això també és veritat.
El dia del Getafe, que guanyar 1-0.
Llavors, tranquils, els partits hi ha que jugar-los partit a partit i veure el que passa. I posar-hi tot el que se li ha de posar a cada partit. Sí. Si et penses que perquè vas guanyar el Bayern i amb 4 i el Madrid amb 4 més, ara a l'Espanyol n'hi fotràs 20, mentida.
No, però
a l'Espanyol res ha de guanyar. I una vegada has guanyat, doncs, si pots marcar 4, sí, no, millor que un. Però primer pensa en guanyar.
No, evidentment.
Em tranquil·litza el que diu nostre Cuca, perquè, de veritat, jo també sóc del parer de l'Enric, que ens podeu fotre, la golejada del segle.
Però és que a més és un tema que jo crec que a més és senzill. L'Espanyol té l'equip que té i ahir ho parlava amb la meva mare. És que, nen, és que mira que sou dolents. És que no s'hi pot fotre res.
Us vull recordar una cosa. El Barça contra l'Espanyol seguirà jugant amb 8 juvenils, igual que va jugar ahir amb el Madrid, o abans d'ahir, o fa 5 dies amb el Bayern.
Home,
vol dir, no oblidar-ho, això. Els nens són nens, sempre.
Els nens són nens i l'Espanyol juga amb 8 cedits, que l'any que ve no hi seran, i poden tenir l'impressió que tenen. Això és com tot. És a dir, el futbol, et poso un exemple fàcil. El gol que marca Lewandowski passa del Casador. Casado és un tio que té una qualitat molt bona, sí, filtra una passada que és brutal, tens un davant de centre
Matador,
que en sap i la mata. Molt bé. Ara et poso la mateixa jugada a l'Espanyol. Si el que ha de fer aquesta passada és Aguado, ja l'hem cagat, parlant en plata. Si el que ha de marcar és algun dels tres delanters que tenim, et dic que els tres delanters porten un gol. Els tres delanters centres porten un gol. Val? I el va marcar el Beli del dia al Rayo, gràcies a Déu.
Sí.
És a dir, l'equip, l'Espanyol té l'equipet que té. Ara, si m'hi dius l'Espanyol, és un partit que tens la santa potra de que al Barça li expulsen un tio als dos minuts perquè talla un contraatac. Marques un gol i tens la santa llet de que fots 11 tios darrere. El meu porter fa el que he fet durant molts dies i el Barça no té el dia. Hòstia, doncs mira, però encara rascarem alguna cosa. Però has de sumar tantes coses que deia abans. Tot ha de ser tan rodó, tan.
Jo no he dit, jo no he dit en cap moment que l'Espanyol ens podia guanyar, que ens pot guanyar, eh? Mm-hmm. Perquè el partit comença
s'han de jugar, 0-0, està clar. Eh? Sí, estic d'acord.
Però sí he dit que no es pot sortir al camp pensant que has guanyat amb la gorra. Mm-hmm. Que no. Tu has de sortir al camp amb la mentalitat de que jugues contra el millor equip del món, perquè en aquell moment per tu és el millor equip que tens davant, i tu has de jugar
pensa una cosa, que el Barça sortirà, tal com dius tu, amb 5, 6, 7 o 8 juvenils, més igual, els que surtin, venen d'on venen i tenen clar el que és un derbi. Això no ho oblidis. Mm. Sí. No ho oblidis.
Jo suposo que una de les
coses... Però l'Espanyol també té... No es diu Masia, però es diu d'una altra manera.
Sí, la 21.
També té la seva plantilla i en vez d'anar a buscar mitjanies pagant a fora... podria promocionar jugadors seus de baix.
No, el problema que té l'Espanyol... No, el problema que té l'Espanyol és que quan té jugadors que despunten, ve algú i ens els fot.
I
te'n podré dir uns quants d'aquests. Ja, perquè alguns estan a la Masia.
Sí, alguns estan a la Masia.
No, també, que per això vol dir que, clar, si jo tinc un jugador...
Què vol dir això? Que l'Espanyol no es gasta els diners que s'ha de gastar amb la base. No, això només vol dir això.
Escolta, perdoneu un moment.
O que no tenim un duro.
Aviam, bueno, aquesta també és important. També és important, ja visto lo visto, i el que es va veure el dia del Bayern de Múnich i el que es va veure el dia del Madrid, amb el punyatero fora de joc, suposo que l'entrenador haurà pres bona nota de que no es produeixi doncs, aquesta història.
Home, si l'Espanyol surt a fer la pressió com la va fer l'altre dia amb el Sevilla, i el Kral me'l deixes allà com el va deixar i li trenquen la pressió com és el primer gol i entra i, o el dia Bilbao que et va fotre el gol als 5 minuts amb una jugada de pilota aturada, apaga i vamonos, pensa cosa, 22. Si aguantes el partit, per exemple com el dia del Real Madrid, que almenys ja estàs fins al minut 70 amb el partit aguantat, doncs mira, igual me'n cauran 4 amb el Madrid perquè caurà el que caurà. Però si comencem com el dia Bilbao o fem la cagadeta com el dia del Sevilla, que surts malament a la pressió i et trenquen perquè el Barça té capacitat per trencar-la. Mm-hmm. Clar, si trenca el Sevilla, imagina't el Barça, pot ser absolutament un drama.
Joan Marc.
Sí, jo crec que l'Espanyol té mala peça al teler.
Sí, i tant, home, això ja ho sé.
Té mala peça al teler perquè jo veig un equip que està baixant els braços. I no sé si és culpa de l'entrenador o no, però la veritat és que contra el Sevilla és el pitjor partit que li he vist a l'Espanyol aquesta temporada. I la dinàmica que porta els darrers partits és de cada partit una miqueta pitjor, cada partit una miqueta pitjor, i això és molt difícil de remuntar després. A veure, que és veritat que hi ha una falta de qualitat en la plantilla, que Dira i Beriz són dos jugadors que vaja, no sé si jugarien a l'Andorra.
Sí, pues igual no.
No sé si serien titulars en l'entorn.
Igual no.
Perquè és que us hi falta molt nivell per jugar a primera divisió en aquests dos. I els jugadors que tindrien de tirar del carro, no us hi acabo de veure que facin una passa endavant. I contra el Sevilla vaig veure molt desconcert, però a totes les línies, a la defensa, en el mig del camp, a la davantera ja ni en parlem. Van crear ocasions i el Sevilla va fer el que va voler en la segona part, però el que va voler
en la segona part el Sevilla no va rascar bola, de bon rotllo, el Sevilla en la segona part no va rascar bola, això tinguem-ho clar. Si la primera part foten 2-0 i a partir d'aquí el Sevilla va deixar i l'Espanyol va tenir la rematada aquella que va arran de pal que no va, el penal que al final el VAR diu que no és penal, perquè la pilota la té agafada al cos, i per preguntar, però què va fer el Sevilla a la segona part? El xut que treu el Joan García al minut 90 o 91?
No
va fotre res més el Sevilla, no ha xutat ni a porta.
És que no van... Sí, home, sí, el Luque Bacchio el fa portavoces durant tot el partit.
A la segona part, el Luque Bacchio no va ni existir, a la segona part. Sí, sí. Home, jo estava al camp, Joan Marc, no fotem.
Sí, jo vaig veure un partit. Jo crec que el Sevilla va jugar com va voler, va deixar que l'Espanyol tingués la pilota perquè el que volia el Sevilla era sortir un contraatac.
Quantes vegades va xutar a porta a la segona part del Sevilla? Quantes? Quantes vegades va xutar a porta el Sevilla a la segona part? Una minut durant de pico la que treu Joan Garcia. Cap més.
Alguna més va fer.
No tinc aquí l'estadística, però bueno, de tota manera...
Jo tampoc la tinc.
Però sí estic d'acord amb una cosa que ha dit ell. Sí que estic d'acord amb una cosa que ha dit ell.
Digues.
Que l'Espanyol cada partit que jugui una mica menys.
Sí, jo també. Tu també, Fèlix?
Sí, sí, és que no té jugadors de classe, no hi ha cap jugador de classe. I el Poado, que deia un golejador, jo ha sigut un golejador. I l'any passat hi havia el Bradway, que sí que era un golejador.
I com el trobem a faltar, sí, evidentment.
I actualment, el que dius tu, els tres van tenir un gol.
És que a més a més de tenir un equip molt, molt, però molt, molt fluix, a vegades penso que, és que ni de segona divisió, t'ho dic en sèrio, he vist alguns partits de segona divisió, veig l'Espanyol i dius, hòstia, doncs les passaríem canutes a segona divisió. Però és que a banda d'això, un altre dels problemes de l'Espanyol que no hi ha per on agafar-ho és la directiva. O sigui, no són capaços de fotre absolutament res. Aleshores, clar, vull dir, davant d'això...
Si tens una propietat que està invisible e inexistent i t'has de quedar amb el que t'has de quedar, doncs al final passa el que passa. L'altre dia llegia una estadística que els 4 o 5 equips de les principals lligues europees que han tingut un mercat de fitxatges com el de l'Espanyol, és a dir, que s'han gastat 0, dels 5, 3 estan en posició de descens, entre penúltim i últim. L'Espanyol, que quan es va fer l'estat ja estava al 15, estem al 17, empatat a punts amb el 15, però estem al 17. I l'altre equip, no sé quin era, que era un que estava a mitja taula. La resta estan tots avall. Per tant, vol dir que el que està molt clar que si no inverteixes en qualitat és molt difícil que les coses surtin bé. I si, a més, diguem-ne, dels 11, 13 jugadors que poden jugar diguem-ne, a un nivell arregladet, deixem-ho així. Algú se lesiona, com va ser el cas del Grajera, aleshores la solució es complica força, perquè clar, tens el teu equip, i el teu equip és de, por favor, que no se me rompa.
Sí.
I se't trenca, perquè o quan es va lesionar Poado, que ens va passar el dia del Bilbao, o aquest cop ha passat Grajera, és a dir, tens un equip que és molt justet, s'aguanta en fil ferro, i aleshores intentes minimitzar les coses, però per fer això, a més, tu has de no cometre errades. I et dic, el dia del Bilbao, el primer gol és una errada escandalosa i clamorosa del central. Però és que l'altre dia, la jugada del Sevilla, surt malament de la pressió, trencant al mig del camp, i deixes que un tio t'arribi arran d'àrea, al semicercle de l'àrea, i ningú surt a pressionar. És a dir, són coses que dius... es nota aquesta manca de qualitat, no?
Sí, no. El que passa és que, bueno, mira, sempre hi ha... El cas de l'Atlètic de Madrid, un equip que s'ha gastat 200 milions o més de 200 milions en fitxatges i, en canvi, vull dir, també allò que deia la meva àvia, tots ho necessiten, no? Un desastre, però un autèntic desastre.
El que s'ha gastat menys és el Barça.
Bueno, sí, clar.
No perdre més ha fitxat un jugador, el Dani Olmo.
Però de tota manera...
Per què ha costat el Dani Olmo?
50 o 60 milions.
L'Espanyol que s'ha gastat?
Zero, patatero. Ni un
no, agafeu el senyor Chen, i no sé com se diu en xinès, però en anglès, que també l'entendrà, li dieu goodbye. La butxaca, poseu cada un de vosaltres, cada un dels socis, poseu 2.000 euros, cada un dels socis, dels 30.000 socis de l'Espanyol, 2.000 euros... i veureu quants milions poseu sobre la taula per fotre-li adiós al senyor Chen.
El senyor Chen demana 200 milions per l'Espanyol.
I quan és 200 milions dividit entre 30.000?
Entre 30.000, home, doncs estem parlant de gairebé 9.000 euros per soci. Doncs
pues mira, et toca 9.000 euros.
No, bueno, jo el teu fill i la meva filla, sí, em toca 30.000 euros, sí, home.
Disculpant que hi ha una sèrie de socis de l'Espanyol que abans eren els propietaris, que tenen molts calés, doncs com aquell que té més ha de pagar més, doncs aquests en vés de 9.000 ni foteu 90.000.
No, si
I llavors mi... això baixarà la quota dels que no teniu gaires.
No,
ja
no,
està.
Però, no, però sí, dic, si a mi aquest plantejament em sap molt bé, però pensem una cosa.
És inviable aquest plantejament.
D'entrada, el senyor Chen...
És inviable aquest
plantejament. D'entrada, el senyor Chen, d'entrada, solament parla, xino-mandarín. Això és el primer, i això ho sé de primeres. O sigui, perquè quan veníem a alguna sessió, jo coneixia una persona que estava en el servei de protocol de l'Espanyol, el que era màrqueting, relacions públiques i demés, m'ho diu, clar, dius, que ve aquí, diu, l'únic que fa és així, o sigui,
sí,
riure,
riure,
perquè... Però li pots dir el que vulguis, que no té ni punyetera idea.
Ja.
El que vol dir que depens d'un senyor,
ja,
que és traductor, que és el Maoyer, que és advocat, però li feia traductor, que ara és el conseller delegat.
Mm-hmm.
Per tant, vol dir que tota la informació que li arriba ja li arriba filtrada.
Mm-hmm.
Aleshores, clar, si tu depens d'un tio, que és el que et filtra la informació, que a més té un bon sou, i a més està bé a la cadira, igual el que li arriba tampoc és el que li ha d'arribar.
Mm-hmm.
Clar, a més, tinguem en compte que és xinès, o sigui, no és... Les seves fonts d'informació també deuen ser prou limitadetes en aquell país, no? Per tant, vol dir que el caldo de cultivo no és precisament el millor que podem tenir.
El caldo de cultivo està amb els tres senyors que eren propietaris de l'Espanyol, i no facis dir el nom...
Sánchez Llibre, hi havia
el
Condal,
hi
havia l'Olivero...
Tres senyors que eren els propietaris... i ho van vendre per treure'ns el mal de cap de sobre.
Mm-hmm, correcte.
Llavors,
sí, no llavors, que no, no.
Llavors, això és conseqüència, pues, de lo que vau fer i que no vau evitar. Jo vull recordar, el Barça, als anys 50, concretament al 55, quan se va fer a l'estadi Nou Camp, per no tenia cèntims per fer-ho, no hi havia...
La requalificació de les Corts.
No ho va fer. Això va ser després. Quan va fer el camp...
Això ho sap el Joan Marc, eh?
Bueno, doncs el Joan Marc que ho ratificarà, perquè el meu pare, en Pau Descansis, va ser soci protector. I això que volia dir, soci protector? Volia dir que, com eren socis, anticipaves un, dos, tres anys la quota per poder-se fer el Camp Nou, no?
Mm-hmm.
I això ho van fer i ho va apoyar, no diré la totalitat dels socis, però sí una majoria de socis.
I tu, sí. I si el teu pare, que estava allà, si ton pare t'ho haurà dit bé, i això és qüestió de tirar de meroteca, que tampoc cal ser
sí,
molt d'allò,
sí.
Paquito el Chocolatero, alias Francisco Franco,
sí.
Vale, va permetre la requalificació de les Corts,
sí.
Siguem tots conscients d'aquestes cosetes, i a partir d'aquí el Barça, sí, que estava en fallida... Es va quedar a primera divisió.
Perdona. Això de la requalificació de les Corts, sí, va passar l'any 60.
Sí.
No el 55
no.
Se va fer,
quan,
començar a fer el
camp. I el Barça estava en fallida i per això es requalifica les Corts, perquè el Barça pugui pagar el deute que té. Si és
bueno,
el que estic dient.
Mira,
i amb aquest deute que paga
Sanz,
el camp.
El Miró Sanz, que era el president
del Barça, sí,
del Barça en aquella època, en lloc de vendre's el Barça... com van fer els que han parlat abans de l'Espanyol, el que va fer és demanar ajuda als seus socis. I els seus socis li van respondre. Després es va requalificar les Corts, i això és veritat, però ja va ser després, als anys 60.
Per pagar els deutes que hi havia.
No, espera't. Com es va requalificar el Santiago Bernabéu.
Ah, sí, sí,
això no oblideu.
No, però sí.
O Sarrià.
Sí, però mira, Cuca, aquesta és la que està esperant. I saps el que va ser el bo de quan es va requalificar Sarrià i també pots tirar la meroteca? El preu balístic hi ha que les peus s'emportaven 90.000 milions de l'època, 90.000 milions de l'època, vale? Va venir una senyora, es deia, d'Iniciativa per Catalunya, senyora Lali Vintró, i et dic que és tan fàcil com tirar de meroteca, va fotre tot aquell preu balístic i ens va donar pel sac i les peus va sortir de Sarrià perdent calés. Per què? Perquè com es va fer la Illa Diagonal, el carrer que passa per sota. Qui el va pagar? L'Espanyol. Què va passar amb les edificacions que al costat totes i soles de mirar l'edifici de Caja Madrid, aquí a damunt de la benzinera, quants pisos tenen d'alçada? Quantes alçades tenen? Oh, casualitat, els espanyols es van limitar tots a 5 alçades. I l'Espanyol de sortir amb 90.000 milions, que hagués estat l'equip més ric del món, i és qüestió de tirar de meroteca, que no estic inventant mai res, va sortir amb un forat encara quan se'n van a Montjuïc. I l'Ajuntament...
Per la mala gestió d'un president.
Que, no,
que
no.
Això ho obvies a
que
dir-ho.
Sí. No.
En va haver-hi
Cuca,
que es va vendre,
Cuca,
es va vendre tot l'Espanyol.
No, Cuca. Això és posterior. Però ja que estem parlant d'això, quan l'Espanyol se'n va a Montjuïc, a més, el nostre Ajuntament, que vosaltres us ha deixat anar allà gratis, a nosaltres, a l'Ajuntament, ens fotia cada any 100 milions per l'estadi, més el 50% de tots els ingressos que hi havia allà. Ho dic per ahir per posar totes les coses al seu lloc, perquè quan volem, tots som molt o tenim tots una memòria molt selectiva. A l'Espanyol, a Barcelona, ha estat putejat tota la punyetera vida. Agradar més o agradar menys. Que després siguem uns ineptes, que els meus gestors són una panda d'incompetents. T'ho compro tot. El que tu estàs dient de l'Espanyol, que els socis no han posat pasta, el TT, ja sé jo, amb el meu primer sou vaig fotre pasta a l'Espanyol per cobrir el capital social. I com jo, molts. A partir d'aquí, l'Espanyol, amb una gestió pèssima. Amb la venda de Sarrià, que es va fer com es va poder fer, per poder pagar el que es va poder pagar, s'han anat fotent les coses molt malament. Però que nosaltres no hem estat mai ben tractats, home, també. No fotem.
Bueno, ho hem de deixar aquí.
Un dia us ho explicaré, això de la requalificació de l'esport, eh?
Doncs sí. Ens ho explicaràs perquè, a més, tu estaves per allà, no?
No, però diguem-ne que...
La família.
La família hi era.
Per això dic. La família del Joan Marc, doncs, estava allà i coneix... ben bé, tot el que va passar. Bueno, doncs res, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Cuca.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Faltaria més. Que Fèlix, paciència.
No, paciència no, ja sortirem d'aquí.
Vale, mira, avui us donaran la pilota d'or.
Oh, això no m'importa, les pilotes
d'or. Si li donen, que es veu que ja està dit que sí.
Es veu que sí.
El més injust que he vist. I només per una raó. No perquè no sigui bon jugador, que ho
no,
és.
No, que ho és.
Ho és. Jo amb això no. Sinó per el bocamoll que és.
Ah, sí. Bueno,
això... Molt bocamoll.
Massa.
I massa xulo. I tot això per la gent, pels nens, sobretot, pels nens, pels infants, això no els hi dona cap exemple.
I donar
un títol. Mira, sense sortir del Madrid, al Courtois. Sense sortir del Madrid. Sortir del Madrid. El que s'ho mereix més és el Rodrigo.
Ràpidament.
Si li donen la pilota d'or a Vinícius, l'únic que fan és desprestigiar la pilota d'or.
Això.
Val.
Això
li donaries tu algú?
Rodri.
Veus? Tu?
Bueno, jo crec que la pilota d'estar ja desprestigiada és que l'any del Mundial se la van portar Messi.
Sí.
Les dues últimes, o sigui, la de Messi, d'aquest última, la penúltima, i la de l'altre Mundial, per això la pilota d'oria és el que és. Jo, Vinícius, crec que solament pel tipus de persona que és, no s'ho mereix.
Bueno, jo li donaria, si no, el Carvajal en lloc del Rodri.
El Rodri?
Jo també. Jo...
Va guanyar un títol més.
Sí, jo el Rodri, eh? El Rodri. Senyors, moltes gràcies. Fins dilluns que ve, si Déu vol, a veure si podem tornar a estar tots junts aquí a la tertúlia de les pilotes.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.